La necessitat d'actualitzar els clàssics no és l'única raó que justifica una nova traducció. De vegades també s'imposa el deure de restituir un text, i això és el que ha passat amb la versió que acaba de signar Yannick Garcia del Dorian Gray a la Bernat Metge Universal. Una traducció esplèndida que recupera la versió original que va escriure Wilde, inèdita fins ara en català i fins fa molt poc també en anglès. És, per tant, una oportunitat magnífica de retrobar, amb la sensualitat marcada a la casa, la llengua esmolada d'Oscar Wilde, la teatralitat rampant dels personatges i la pirueta genial del gest, de com convertir el que podria haver estat una història de fantasmes en un tractat d'estètica que és també una indagació múrria sobre la bellesa, la vida, la mort i, evidentment, l'art, la divisa que va marcar la peripècia vital literària de Wilde. Parlem, doncs, d'aquest nou quadre de Dorian Gray amb el traductor Yannick Garcia i en companyia de la Xènia Diaconova, l'Anna Vallbona i en Borja Begunyà. Obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som-hi, obrim, per tant, saludat en Yannick Garcia. Com estàs?
Molt bé.
Ben tornat al programa.
Gràcies.
Borja Begunyà.
Hola, hola.
Anna Vallbona.
Hola, què tal?
Xènia Diaconova.
Com va?
I saludem també en Robert Schumann, des d'aquestes escenes d'un bosc, que és la peça, és la partitura que té Dorian Gray al piano quan entra el Henry la primera vegada.
I qui les interpreta aquí?
Home, qui les interpreta? Maria Joao Pires.
Home, no podia ser d'una altra manera.
Evidentment, evidentment. Puja un moment, Rosa. Ignoro si Dorian Gray tocava millor el piano. Això no és una cosa que expliqui en cap moment. Lord Henry està meravellat amb com toca, això més una vegada passa. Quina delícia, Yannick, gràcies. Perquè fa 20... l'altre dia pensava, 23 anys que la vaig llegir per primera vegada. L'he gaudit infinitament més. No només perquè som més grans i figura que coneixem. El text és una meravella, ja hi entrarem. I he descobert un munt de coses que no recordava que hi eren, perquè és, en aquest programa sempre ho recomanem. Malgrat que hi ha clàssics que tots coneixem, com va, o el tema, o de què parla, o fins i tot com acaba, no importa, aneu al text. Si està ben escrit, és una delícia. Si està ben traduït, és una delícia. Per tant, el que estem celebrant avui és el quadre de Dorian Gray, en aquesta traducció d'en Yannick Garcia, a la Bernat Metge Universal. Recordem que tens una relació molt bonica amb aquesta col·lecció, perquè aquí, amb Jane Austen i amb Orgull i Prejudici, si no m'erro, fa 5 anys, vas guanyar també el Premi Aurora Bertrana, no? De traducció. Per tant, escolta'm, l'enhorabona repetidament, perquè ja en vam parlar. Primera pregunta, en pròleg de l'Albert Serra, també en parlarem si convé. La primera pregunta, abans, mira que tenim coses per parlar, però això no està explicitat, m'imagino que l'editorial en vau parlar molt. Rafael Tasis, Jordi Larios en català, per descomptat la traducció, les traduccions en castellà, parlen sempre d'un retrat. Es parla de retrat i de quadre. És evident que és totes dues coses alhora. Per tant, hi ha una decisió molt visible a la coberta, no?, d'aquest picture, convertir-lo en quadre per primer cop i no en retrat. Per què?
Per què? Doncs jo crec que una de les maneres d'enfrontar-nos a un clàssic des de l'actualitat és primer desacralitzar-lo, treure'l del prestatge o de la vitrina i conèixer-lo, no?, des de dins. I jo crec que quan comences a traduir-lo, més quan ja hi ha hagut traduccions prèvies, mentalment passes per un procés de justificar per què t'hi estàs tornant a enfrontar tu, aquell text, més enllà que t'ho hagi demanat una editorial, perquè no saps fins a quin punt podràs aportar-hi res que no s'hagi dit ja sobre aquell llibre. I els títols crec que de vegades amaguen un llast, unes càrregues que arrosseguem durant anys, i per tant no costa res començar pel títol i per veure si ens arriba de manera justificada, no?, i com ens havia d'arribar el pes d'aquell títol. Ja em va passar justament amb Orgull i Prejudici, que comentaves, que vam tenir llargues converses amb els editors, perquè dels dos conceptes del títol, per a mi Prejudici en català en singular és molt estrany. O sigui, per nosaltres sempre fem servir prejudicis en plural. I, de fet, la proposta era que se'n digués Orgull i Prejudicis.
No va colar.
Per moments, sí, depèn del dia, semblava que guanyava l'opció 1, l'opció 2, i al final vam voler preservar, doncs, aquest binomi, no?, que a més, com que l'autora tenia altres llibres en què hi havia dos noms, dos substantius en singular oposats, doncs era una manera de preservar-li això. En el cas del retrat, El primer que veus és que l'original no diu retrat, diu pintura, en realitat, sí, sí. Més que quadre, no? El que passa que nosaltres, metonímicament, no, també ens referim a, com a quadre, i si hagués triat la pintura de Dorian Gray, encara ens hauria caigut a sobre una onada de crítica més gran. Llavors, jo vaig proposar quadre per diversos motius, però sobretot perquè em sembla que retrat és l'opció de l'alumne intel·ligent de la classe que va una mica com tres passes per endavant. És a dir, retrat, per a mi... el que connota és la representació, la imatge, i per tant no és un objecte, no és físic. En canvi, un quadre sí. I jo crec que l'original, més enllà de la lectura que tu vulguis fer del que conté el quadre, és important també l'objecte físic del quadre.
No? Sí, sí, i tant.
I per tant, restituir-li aquesta fisicalitat pensava que era ajudar al lector a arribar-hi no des de la idea, sinó des de l'experiència vital i tàctil.
Quina meravella explicació, escolta'm, jo crec que ens has convençut a tots. No, ja estàvem convençuts, però com que no n'havíem parlat i que l'epíleg que fas tampoc ho explicites, tenia molta curiositat per la raó d'aquest canvi. Parlem una mica també del fet que és la primera traducció, més, no sé si fidel és la paraula, als canvis que va fer Wilde, perquè tu expliques que es calculen que hi ha unes 500 paraules que es van eliminar del manuscrit abans de publicar-lo. Recordem, és un text publicat per primer cop el 1890, que en anglès no es va restituir fins al 2011, això és abans d'ahir.
Sí, sí. No? Van haver d'esperar més de 120 anys al públic anglès a poder llegir-lo en l'original. I perquè es va rescatar de l'oblit, vull dir que no és que en tinguessin constància durant tots aquests anys. Perquè no va ser un únic acte, una única operació de censura, sinó diverses. És a dir, començant pel propi autor i després pel seu editor de la revista original on es va publicar, més tot el seu equip d'editors, quan es va transformar en format llibre i novel·la, es va publicar ja com a novel·la l'any següent, no? El 91. Llavors, és molt difícil fer aquest seguiment de tots els canvis que es van aplicar a aquest text. El que és evident és que, sí, suposo que en parlarem, el context històric que sí, sí. va fer que Wilde comencés ell mateix per autocensurar-se i que després vinguessin totes aquestes operacions, que tampoc no el van salvar de res, no? Van deixar un text, no diré igualit, però sí en què la passió tenia un paper molt diferent al que originalment ell li havia volgut donar, i tot i així, doncs, el públic de la societat victoriana anglesa hi va veure l'escàndol, no? I li va al final, doncs, portar el judici i sí, l'empresonament.
Sí, que va acabar a la presó i així. Més explícita, per tant, aquesta versió, en això mateix que ara citaves, aquest desig homoeròtic, sobretot des del punt de vista de Basil, no? Hallward, l'artista, bastant més explicitat. Em fa gràcia que tu parles de... Per tant, el que tenim és una versió menys victoriana i menys decadent, que són tots els adjectius no més associats a aquest text.
Sí, perquè ens ha arribat com un text, com una faula moral sobre la decadència, no? I el fet, precisament, d'haver-hi escapçat tot aquest tema de l'homosexualitat o l'homoroticisme o la passió que sent el Basil per en Dorian Gray, i també entre ells, és a dir, totes aquestes malifetes que fan el Lord Henry i el Dorian Gray quan surten, no? I tot aquest hedonisme esbojarrat i aquesta disbauxa, sembla que si li treus la passió, l'amor real, és normal veure-ho com estrictament decadent, perquè llavors només et queda la part truculenta, no? Que és la Sybil Vane, que és, en parlarem suposo després, però si li treus tota aquesta part de la censura sobre la passió, al final el que et queda és un acte immoral. Quan, si en canvi veus el patiment que li suposa al pintor haver-se enamorat de la seva musa, per a mi li treu decadència i li torna humanitat, no? Que és el que en la versió censurada costa de veure-hi.
Sí, sí, costa de trobar. Constantment se'ns explica, sobretot la segona meitat del llibre, l'escàndol social, que tothom malparla de Dorian Gray, que ja no el conviden a festes, que no volen anar a casa seva, que tothom parla de totes les accions immorals i perverses que fa, i això sí que Wilde ho deixa a la imaginació cadascú, és a dir, en cap moment
no sabem, no sabem què fa aquest bon senyor.
Què caram passa a les
sí,
nits,
sí, exacte.
No? I que en algunes coses pistes tenim. Escolta, res, ara obrim un munt de temes, però volia preguntar, ja posat el context de quines novetats incorpora de manera general aquest text, que s'ha llegit també, és evident en molts sentits, és un panegíric de la joventut, obsessiva, jo diria, no? L'exaltació de la bellesa, aquest narcisisme malaltís del personatge, manifest, per descomptat, a vegades explícit, sobre l'autonomia de l'art. Tu des d'on convidaries, Yannick, a llegir el text a algú que, per exemple, no hi hagués entrat com a text literari mai.
És gairebé un privilegi, no?, enfrontar-te a un clàssic que forma part de la cultura popular des del desconeixement. Jo crec que fins i tot lingüísticament és un text molt païdor, molt fàcil d'entrar-hi avui dia, i per tant no cal gaire preavís. És a dir, jo crec que en una societat en què constantment ens estem enfrontant a la tirania de la imatge, al perfil de xarxes que diu de nosaltres una part, només una part molt petita, si és que existeix, de qui som, i la que genera totes les reaccions, no? la que acaba mediant-nos amb l'espai, crec que és molt fàcil de connectar-hi, no? De veure fins a quin punt som qui som o som la imatge que donem. Això, per molt que hagin passat 140 anys, crec que el lector actual és molt fàcil que hi connecti.
Sí, sí, és un dels temes més, no?, vibrants del llibre, llegit
sí,
des d'avui.
Era molt interessant el que tu apuntaves també, la Pilar, sobre, diguem-ne, llegir Dorian Gray també com un subjecte cindit, no?, perquè en aquesta escissió, no?, entre imatge... i moltes imatges, en realitat. Jo aquí afegiria... Però, bueno, ara ho comentem. Però sí, entre aquesta imatge, que pot ser la imatge del quadre, però també pot ser la imatge pública, però també pot ser la imatge que l'enamorat es fa de tu, no? És a dir, això... I, per altra banda, el que podríem dir que és, d'alguna manera, la veritat o el que sigui que tu ets, no? Que també és un altre dels temes, crec, del llibre, que és aquesta escissió entre la veritat que captura l'art, que és una veritat horrible i que corrupta, i, bueno, que va recollint la deriva, diguem-ne, moral de Dorian Gray, i després la imatge. Jo crec que aquí, en aquest punt de l'escissió, sí que també entra molt, o toca molt, un tema contemporani, no? En el qual crec que ara parlava de la cultura de la imatge, i tu també ho apuntaves, no? De rellegir-lo des del punt de vista de com el llibre ens llegeix a nosaltres i que ens troba tots escindits, d'alguna manera, no? Crec que era una molt bona lectura per també desempallegar-se aquestes lectures potser més clàssiques, no?
Sí, sí, sí. És a dir que és molt fàcil caracteritzar en Dorian Gray com el dolent de la pel·lícula malvat de manual, quan realment és el que dèiem abans, com que no sabem quins són aquests actes decadents, aquesta immoralitat que exerceix quan surt, doncs el que el veiem és tractar doncs, el servei de casa seva, els amics, tot i que evidentment no els tracta tan bé, però sí que veiem que no és maldat, no és un personatge que encarni la maldat, és un personatge que senzillament se sent fora d'aquest món i, per tant, com que és fora, res no l'afecta, sembla, no? I que ell pugui tirar endavant amb la seva pròpia brúixola moral constantment, quan veiem que no és així i que això el que li comporta doncs, és la pèrdua i no sé com explicar-ho, el càstig, no? El càstig sigui autoimposat o sigui des de fora, no? Però sí, també es pot llegir des d'aquest punt, des d'algú que executa uns actes que potser li són dictats, no? I potser no, ell realment no voldria cometre'ls.
No, i que fins i tot no hi ha... Jo crec que part del tema de Wilde és que no hi ha la possibilitat de ser només d'una sola peça. En el moment en què hi ha un rumor, en el moment en què hi ha una imatge pública, també estem ja a finals del XIX, és a dir, tota la divisió del que abans era una vida estrictament pública s'ha anat realitzant de manera cada cop més complexa. Hi ha una vida semipública, hi ha una vida privada, després hi ha una intimitat. I totes aquestes esferes, que això explica Richard Sennett molt bé, no?, en el declivi de l'home públic, tota aquesta compartimentació de diversos aspectes del jo, crec que també ressonen en un final d'una època victoriana que el que pretenia era la igualtat entre la teva imatge pública i la teva imatge privada, i que la moralitat de la imatge pública sigui exacta i totalment o 100% coincident amb la moralitat de la vida privada. I crec que aquí, no sé com ho veieu, però hi ha alguna cosa del desencaix necessari entre totes aquestes esferes. Per això potser tampoc se'ns diu què fa, no?, Dorian Gray en el seu...
Hi ha un moment en què en Basil li recrimina a Lord Henry, que és un cínic, que és pura aparença, no?, i que res del que diu és natural. I ell li contesta, actuar amb naturalitat és una posa i prou. La més irritant de totes.
Sí, sí, la naturalitat impostada o fingida, no?
Sí, jo, si em permeteu desviar-nos un moment dels temes de la novel·la... A mi sempre m'interessen les qüestions de la cuina traductoril i per això li volia preguntar al Yannick, clar, com has treballat? És a dir, hi ha traductors que rellegeixen l'obra sempre sencera abans de començar a traduir-la, hi ha d'altres que no, que van rellegint o llegint mentre tradueixen, hi ha gent que consulta altres traduccions, altres llengües, a vegades més llunyanes, hi ha gent que no. Com ho fas tu o com ho has fet en aquest cas? I també si la relectura que has fet mentre traduïes ha canviat alguna cosa el teu concepte previ de la novel·la?
Jo l'havia llegit fa, doncs, 30 anys, potser. Per tant, el record que en tenia i el coneixement que en tinc ara no s'assemblen gens. Normalment el que acostumo a fer és no llegir el llibre en l'original sencer, sinó que m'agrada molt el plaer de la descoberta lectora, també quan estic traduint, evidentment prenent totes les notes que calgui perquè el que et surt a la pàgina 2 i després torna a sortir la 250 ho tinguis fresc, però començo des del principi. I llavors totes les traduccions que trobo de llengües que entenc les consulto un cop ja tinc un primer esborrany, només en els punts que considero problemàtics, perquè si abans em llegeixo una traducció prèvia d'una obra m'empelto d'unes maneres que és impossible saber ja quina cosa és meva, quina és de l'altra que he llegit, no? I quina és de l'original. Llavors, normalment, ho faig així. I en aquest cas, no vaig acabar rellegint gaire les traduccions prèvies, s'ha de dir. En altres clàssics sí que m'ha passat, que he hagut de consultar 10 versions de llengües així com europees per entendre o per veure per on han tirat companys de professió abans.
De totes maneres, tu dius que la llengua de Wilde és diàfana, no? M'agrada quan dius no costa l'anglès, sinó el ritme.
És veritat. Sí, és veritat. És a dir, és una qüestió més de prosòdia, de rellegir, reescriure i de declamar per casa, però és un anglès molt, molt transparent. Compara-ho ja no només a un segle enrere, per exemple, amb Austen, sinó amb coetanis seus. O sigui, llegeixes Virginia Woolf i no té res a veure amb Wilde. Wilde, no sé si és per haver escrit més teatre o pel que sigui, allò raja molt fàcilment, clar, llisca, que dèiem abans, i per tant no és un problema de transparència de llengua. El que sí que té, evidentment, és un flux rítmic que has de respectar, i també el més difícil de tot no són les paraules, sinó que és el cinisme, el doble significat, en el moment en què apunta coses, no només amb aforismes, sinó també amb la prosa entremig dels moments clau, també sempre hi ha com un doble significat que has d'intentar traslladar.
Bueno, que és que s'ha de dir que dels llibres de Wilde, aquest... És a dir, si tu agafes, no?, que Oscar Wilde és de les persones més citades i segurament amb més memes i amb més samarretes de la història de la cultura escrita en anglès. I, en conseqüència, si tu agafes el retrat, el quadre de Dorian Gray i agafes, per exemple, totes les frases de Lord Henry, no?, pots fer en paral·lel un llibre d'aforismes i et sortiria... I moltes vegades, quan, com deia Wilde, no ho deia Wilde, ho diu el personatge de Lord Henry, no? Exacte. La grandíssima majoria de frases famoses a propòsit d'això de l'art, d'aquest punt de cinisme intel·ligent, d'esgrima intel·lectual que manté amb els altres personatges, fins i tot quan parla de que els poetes són les criatures menys poètiques que existeixen, és Lord Henry, no? És el Bodan Harry, que és possible que sigui el Wilde més Wilde dels tres, que sí que té una mica de tots.
Sí, sí.
Tres personatges.
Evidentment és dels autors més tuitables que tenim. I ell deia, li deia en una carta això a un amic seu, no?, que tots tres personatges són ell, no? Que en Basil és el que ell creia que era, que el Lord Henry era el que el món creia que era i que en Dorian Gray era el que li agradaria ser en un altre moment, en uns altres temps, no? Que això és bastant enigmàtic, no? Què vol dir?
Sí, sí.
En un futur en què la societat ha canviat o en un món alternatiu, perquè sap que això no passarà mai? Bé, no ho sabem.
Ara em fèieu pensar que Dorian Gray te l'imagines com un influencer d'Instagram, per exemple, no? I si ens l'imaginem en aquests termes, en un futbolista que va penjant cada dos per tres o que li pengen el seu equip de comunicació o un actor els seus retrats, quadres per Instagram i te l'imagines captiu d'aquesta imatge, no? Captiu i atrapat fins i tot en el que volen de tu, perquè en molts moments Lord Henry se li demana que no, és que tu no canviïs, has de seguir sent això, no? I per tant, clar, a mi m'ha passat que havia llegit el llibre fa una colla d'anys i jo crec que n'havia entès potser un 20 o 25%, probablement, sent generosos, i ara he tingut la sensació, d'una banda, amb el que deies tu, Yannick, al començament, de dir, home, això és molt més apassionat i vital del que recordava, no? Perquè gairebé sempre et ve alguna imatge del quadre del quadre de format, no? Però més per imatges que en això, per la visualització, exacte, no? Et ve més per l'audiovisual creat en paral·lel a Oscar Wilde que pel llibre mateix. En el llibre hi trobes molt més vitalisme i apassionament i festa del que recordaves, i llavors amb moltes més lectures possibles, que això m'ha al·lucinat bastant. L'esgrima aquesta dels diàlegs és molt divertida. És a dir, i en el fons en el llibre hi ha molt més humor del que també se sol recordar. I sí que en aquest sentit, això, crec que és sorprenent trobar-hi una ultramodernitat molt, molt gran, no? I curiosament, a mi també quan el llegia em venia al cap el De Profundis del Wilde, que el tinc més recent, diguéssim, no sé, de fa 4 o 5 anys, i que aquell sí que és un llibre que clar, ja és al cap de la vida, escrit des de la presó, el desterrament, és una carta, no?, al company, amic, o digue-li com vulguis, i aquell llibre sí que se m'apareixia amb aquesta idea del final de la vida, el cap de la vida i una foscúria, no? I en canvi aquí, el quadre és tot una altra cosa, i en canvi segurament les idees de bellesa que s'associen, que l'Albert Serra també la reivindica i que són també molt lligades al món de l'art, em sembla que és un fil més. És a dir, és un dels molts fils que hi ha, no? I veure tota aquesta complexitat, potser el que dic és més perquè això, perquè ha estat ultraadaptat de moltes maneres Oscar Wilde, i llavors això, l'audiovisual se'ns posa al davant, no? Però vaja, i a banda, evidentment, la traducció és divertidíssima, vull dir, és fantàstica, és que és un... Ha estat com una, no sé, com retrobar-te, no? Amb un text que dius, val... Sí, entès, ara.
Jo crec que si es reediten i retradueixen els clàssics és justament per això, no? Per poder descobrir-hi noves lectures. Jo també en conservava un record com de conte gòtic, com de terror, no? I crec que la imatge fílmica ha influït molt en això, no? Se'ns queda la cosa com de recargolada d'imatge del quadre. Però una cosa que per mi és fascinant i que això ha sigut a posteriori després d'haver-lo traduït és fins a quin punt s'embrinca la vida real amb la literària i amb l'obra i l'autor, no? És a dir, ell totes aquestes... Això ho va comentar la Cira Benoza quan vam presentar el llibre la primera vegada, que té un assaig previ que es diu La decadència de la mentida, en què ja va aprovant totes aquestes idees de l'hedonisme desfermat, de com l'art crea la vida, no? Hi ha aquest exemple de que...
Sí, molt de pensament i reflexió en aquest sentit, molt interessant. Sí,
de com fins que l'art no et diu una cosa no existeix d'aquella manera, no? De com la boira de Londres al principi era pura contaminació i en el moment en què es narra passa a ser un element poètic, no? I això ell, doncs, primer ho va tractar des de l'assaig, però després, en aquesta, que és la seva única novel·la, realment ho tracta des de la ficció. I aquest resultat inesperat i de putada del destí és que després ho acaba vivint en car pròpia amb el judici pel Bowes i pel seu amant, no? De com ell es transforma en aquest Basil i acaba tenint un Dorian Gray real que l'acaba enviant a la presó. I el De Profundis, que justament enguany el Xavier Albertí va dirigir el David Verdaguer en una versió que vaig adaptar jo, doncs vaig acabar de tancar el cercle llegint el De Profundis perquè t'hi trobes un Wilde absolutament diferent del que va escriure aquest, no? De com aquest llibre es transforma, adquireix un poder sobre la seva pròpia vida, com passa dins del llibre, que hi ha un llibre que acaba transformant la història del Dorian Gray, perquè el Bowes vol conèixer-lo justament després d'haver llegit el llibre i haver-se'n declarat fan absolut, no? Que hi ha com moltes coincidències que van marcant la vida i l'obra de Wilde gràcies a aquest llibre.
A sala bellezza nei tuoi occhi neri e stravolge il canto della vita mia di ieri. Tutta la bellezza, l'allegria del pianto che mi fa tremare quando tu mi passi accanto.
Som-hi, seguim a Ciutat Maragda amb l'Ianic Garcia celebrant el quadre d'Orient Gray d'Oscar Wilde en aquesta nova traducció a la Bernat Metge Universal, i amb Roberto Vecchioni i amb aquesta ola també a la Bellezza, que alguna cosa té a veure, molt té a veure amb aquest llibre. Deies, Ianic, també, és cert, potser la pàtina de terror gòtic que teníem a la imatge o a la memòria lectora en aquesta segona o en aquesta lectura més atenta canvia una mica, però és veritat veritat que diguem-ne comparteix i participa de molts elements i resseguint i pensant-hi, no, clar, és un llibre, recordem-ho, que val la pena, també hi ha un motiu claríssim i explícit, que és el motiu del doble, més enllà del malfactor, més enllà del pacte fàustic, i el doble, clar, fa pocs anys, no sé si 4 o 5, que Stevenson acaba de publicar Jekyll i Hyde, fa encara més temps que, per exemple, Etta Hoffman també té un dels seus clàssics sobre... Però hi ha un llibre que és considerat famosament, no?, la fundació del terror gòtic, que és Horace Walpole, El castell d'Otranto, on també, un, si el recordeu, si l'heu llegit, hi ha un dels personatges, passen moltes coses de terror gòtic, eh? És més, de fet, més conte de fantasmes, per dir-ho també wildianament, però hi ha un personatge que surt, torna a la vida, surt d'un retrat, surt d'un quadre i es manifesta. És un dels malvats, diguem-ne, del castell d'Otranto. De manera que Wilde també agafa... En el fons és molt bonic com agafa. Això podria ser una faula moral o de terror i així, i la va treballant amb capes i capes i capes amb un grau de sofisticació que avui llegim, que jo crec que el fa molt més interessant que no pas, no?, que si no, el llegiríem com una història de fantasmes més, i prou. Però una de les coses fascinants també és que en aquesta manifestació en veu alta de Dorian Gray, quan veu el quadre, no?, finalment acabat, i expressa aquella cosa de no, tant de bo, no, perquè ell sempre romandrà jove, jo en canvi envelliré, tant de bo fos al revés i tal... I ja està. És a dir, no necessitem grans llams que vinguin de fora, ni no, grans elements sense ficcionals perquè ens expliquin aquest gest. No? Ja està.
Entre aquí, jo afegiria aquí, en aquesta llista de referents, un conte d'Edgar Allan Poe fonamental, que era el Retrat Oval, del 1842, que explica... O sigui, és la primera meitat, per dir-ho així, del quadre de Dorian Gray. Allà sí que crec que encara el traduïm com a Retrat Oval, però perquè allà realment és un retrat, no? I només és això, i la importància és aquesta, perquè la història, si la recordeu, explica... bueno, aquesta cosa també, altra vegada gòtica, un senyor que es troba tancat en un castell de nit, pluja, tal, veu un retrat, s'hi acosta, i al fons el conte és estranyíssim, perquè després la segona meitat del conte és la història d'aquell quadre que ell llegeix allà. Ho recorda, no recordo com anava, però la idea bàsicament és un pintor que intenta retratar, no?, captar la veritat, no?, fer el millor retrat de la seva estimada, i en el moment en què l'acaba, l'estimada cau morta, no? I allà hi ha alguna cosa, jo crec que és aquesta primera meitat de Wilde. Wilde és gairebé com si reescrivís el Retrat Oval dient, bueno, i què passaria si no caigués morta, no? És a dir, si l'art, en la seva captura de la vida, tingués tant d'èxit que acabés matant la vida. Jo crec que aquesta tensió travessa tota l'obra de Wilde i travessa la decadència de la mentida i part de les seves, el que tu plantejaves abans, no?, tota aquesta reflexió aforística, teòrica i novel·lesta de quina és la relació realment entre l'art i la vida, no? I fins a quin punt l'èxit de l'art es fa el preu de la vida, no? I aquí crec que la variació del quadre de Dorian Gray és no cau mort plena, no? Ben bé, Dorian, amb això que dius del llampec o el moment fatal, que això sí que és molt de terror gòtic, sinó que segueix vivint. Jo crec que la hipòtesi del llibre neix aquí. Què passaria si, malgrat haver fet el mateix que el pintor del Retrat Oval, Dorian segueix vivint? Quina mena de vida seria aquesta? Quina mena de acció es fa possible en el moment en què tu ascendeixes aquest subjecte, no? I que la seva veritat moral queda capturada en el quadre, què en fa del cos, què fa d'aquesta bellesa. Jo crec que aquí Wilde és bastant ambivalent, és a dir, no és tan clar que sigui un manifest, jo no ho tinc gens clar, vaja, crec que no, un manifest hedonista, decadentista, el que deies abans, no? Com s'ha llegit moltes vegades, allò, tot art, l'art no és moral ni immoral, no és... Bueno, d'acord, però...
Malgrat que ell insinua això, en el manifest que fa el prefaci.
Ho insinua, però per això dic que és molt ambivalent, Wilde, perquè no l'hem de prendre... Crec que el que deies abans dels aforismes de Lord Henry és Harry, que Harry era un nom del diable, no?, a Anglaterra, o en anglès. Llavors hi ha un punt aquí que dius, bueno, que tots els aforismes els imputis a un personatge que tu presentes com a mefistofèlic i com a diabòlic, crec que ja és una ambivalència que, no, que fa més difícil atribuir-li a Wilde com a credo, no? I després el pròleg, de la mateixa manera. Jo em pregunto moltes vegades que si no és en realitat una faula que adverteix també dels perills d'aquesta separació, no? De si jo pogués desfer-me la meva consciència moral, que quedés aturada i atrapada en un quadre, llavors podem entendre que realment Dorian, que efectivament no volem ara fer spoilers pels que no l'hagueu llegit, però a banda d'aquests actes immorals que no es descriuen, en comenta alguns altres explícits que són qüestionables.
Però clar, és que el paper de la moral també és un dels temes de, no?, que a més a més actua per metonímia, perquè el quadre, com sabem, acaba assumint tots els actes immorals que comet la persona real, no? Hi ha també un debat interessantíssim a propòsit de la separació, presumpta escissió, cos, ànima, intel·lecte, no?, en aquí.
Us estava escoltant tranquil·lament, perdó, i tenia 10 idees. una de les coses que deies dels actes immorals que comet en Dorian, i en certa manera també el seu gran amic i serp del paradís, que és Lord Henry, en realitat, si compareu la versió que fins ara havíem llegit amb aquesta, en són moltes menys en l'original, perquè de fet va ser el seu editor que li va dir eliminem tota aquesta pàtina d'amor, transformem una amistat, i a més desenvolupa més la part més truculenta, que és com se't mor la promesa quan li dius que és mala actriu, i el seu germà, el germà que acaba morint en la versió que ens havia arribat fins ara, no hi era en l'original, és a dir, és més curt, i per tant jo crec que redueix una mica el ventall d'actes immorals que comet el protagonista i li dona més importància a les absències, no?, que fins ara hi havia. Però una de les coses que ara m'heu fet pensar en això, perquè ahir vaig anar a veure el Werther del Liceu i pensava en l'herència del romanticisme, de com al segle XIX lluita, és a dir, o bé per imitar o bé per deixar per terra l'ideal romàntic, i en realitat això també té una mica a veure amb això, no? És a dir, fins a quin punt el sentiment ha de prevaldre per sobre de la convivència. A mi em sorprèn de com un llibre que en la seva versió censurada va ser tan polèmic, quan en realitat, si tu segueixes l'arc històric de Dorian Gray dins del llibre, el castiga, és a dir, l'autor el castiga, i per tant el que t'està dient com a lector és no siguis com ell, no facis com ell. Per tant, quina por havia de tenir la societat victoriana de pensar que aquesta novel·la inspiraria, o com va inspirar en el seu dia el jove Werther, no? Perquè la gent imités la literatura. On és la por? Si justament, tal com va quedar el llibre, és un manual per no ser Dorian Gray, no? Però suposo que senzillament ja el sol fet d'esmentar la possibilitat que hi hagi una altra manera de comportar-se en societat, i és prou perillosa, i per això el castiguen, i per això l'acaben enviant a la presó, no? Però no justament perquè el llibre el deixi com que se'n pot sortir amb la seva i pot fer el que vulgui. O sigui, castiga aquest hedonisme wild en la versió que ens arriba, no? I a mi això em sembla curiós.
Sí, per això deia aquesta ambivalència, perquè si no seria un manifest molt més en el sentit de
l'arruga,
no? De les mans, o de dir, aquí hi ha una cosa programàtica. Sí. Crec que és un llibre difícil de defensar com a programa.
Sí, sí, sí.
Jo volia també mencionar un precursor del llibre del qual estem parlant, que és un relat de Gogol, dels relats de Sant Petersburg, que es diu El retrat. I que passa una cosa vagament semblant en aquell conte. També té molta importància el quadre com a objecte físic, perquè el protagonista, que és un pintor pobre, compra un quadre que el fascina, tot i que és pobre, gasta els seus diners en un quadre que no sap de qui és, on surt un personatge, un vell amb cara de malvat, però tan fascinant que no pot resistir la temptació de comprar-lo. Llavors, després somia que dins d'aquell quadre, en el marc del quadre, hi ha un sac amb diners. Clar, és normal que somia això, perquè és pobre, però l'endemà aquest somni es fa realitat, i a dins del marc del quadre troba un sac amb diners. I clar, a partir d'aquí comença la perdició d'aquest pintor, que abans era això, un romàntic idealista que vivia per l'art, i a partir del moment en què es troba amb aquest sac de diners, doncs clar, tot comença a servir a un altre senyor, com us podeu imaginar. I jo crec que, bueno, segur que Wilde devia conèixer aquest conte, i segur que alguna cosa li va quedar d'això també. No sé fins a quin punt. Sí que he vist en escrits de Wilde referències a altres escriptors russos, a Tolstoi, a Dostoyevsky, però no sé si Gogol va ser una influència conscient o no, però bueno, tampoc és important. Era simplement perquè m'ha vingut ara al cap. I una cosa que us volia preguntar a tots també, si no creieu que precisament la visió que té Wilde de la crítica, no? I té un assaig important, que és El crític com a artista, no? Que considera que qualsevol obra d'art, doncs, s'ha de jutjar d'acord amb uns criteris purament artístics, literaris, en cas que sigui una obra literària, i que precisament les altres interpretacions possibles, o els altres criteris morals, socials, biogràfics, etc., no hi han de pintar res. Si no, us sembla que això en realitat és totalment contrari el que fem ara com a crítics, no? Vull dir, l'altre dia, quan fa uns programes parlàvem de Shakespeare, quan vam fer aquell programa de Shakespeare en la música, me'n recordo que va sortir el tema d'aquella obra que en anglès es diu The Taming of the Shrew, i que en la traducció d'en Segarra es diu L'amanciment de l'arpia.
De l'arpia,
i que també hi ha una altra traducció que és La Feréstega Domada. Bueno, és un festival, les traduccions d'aquest títol,
això,
no?
I tu passaries bé, Janik, amb això.
Sí, segur. I llavors dèiem que aquesta obra, per exemple, ara, avui dia, era molt impopular, clar, perquè ens cau molt malament aquest personatge que maltracta les dones. Vull dir que el jutgem moralment. Ens importa un pito si està ben escrita l'obra, si té molt d'enginy, si té uns jocs de paraules, unes rimes o el que sigui. Només ens importa si aquest tio és un maltractador o no. Vull dir que jo estic totalment d'acord amb l'actitud d'en Wilde, però tinc la sensació que avui dia seria una postura absolutament impopular.
Però les opinions de Lord Henry sobre les dones també ocupen unes quantes pàgines que...
Però és que jo crec que ens l'hem de prendre també amb molta cautela, fins i tot quan ell defensa que una obra ha de ser jutjada estrictament pel seu valor intrínsec, quan ell va ser el primer de barrejar imatge pública amb obra pròpia. I el públic anglès també, és a dir, va passar de ser el convidat especial de totes les famílies benestants de Londres a la soirée a ser, doncs, un empestat que ningú volia a casa seva, justament perquè la gent, quan llegia Dorian Gray, pensava que parlava d'ell. Per tant, ell va jugar aquest doble joc, ell no volia que l'obra fos jutjada en el buit, no? Sinó que sí o sí, doncs, la gent hi llegia doncs, aquest element autobiogràfic, si vols.
Sí, de tota manera és un tema important, eh? Hi ha una qüestió que ara mateix, diguem-ne, amb la distància que ens separa del text, ha convertit pel nostre context aquesta idea com una idea absolutament provocativa. Crec, de reivindicar l'autonomia de l'art. També estem en el final de segle, que sempre es pensa com a decadentisme, però que en realitat és el final del segle en què emergeix de manera més radical aquesta reivindicació de l'art com un espai que només persegueix les seves pròpies fins, no? És a dir, que l'art no obeeix a cap altra llei, ni és la llei econòmica, és a dir, no és la llei del mercat, no és la llei de la política, ni dels interessos, diguem-ne, partidistes o ideològics, i tampoc és se sotmet, no, a la llei moral. I crec que aquest altre espai és un espai que, si bé ha travessat tot el segle XX, ara sí que és veritat que fa, no sé, 20, 25, 30 anys, que ha retrocedit brutalment, no? És a dir, a l'art aquesta autonomia ja no li concedim, i per tant li demanem que faci altres coses. Clar, per això deia que fins i tot sense fer cas a Wilde i llegint el quadre de Dorian Gray des d'un punt de vista moral, tampoc és clar això. Això crec que és interessant, i crec que és part del que fa aquests clàssics que deies abans, Janik, rellegibles una i altra vegada, que és que justament la seva tesi moral no és una tesi unívoca, no es pot simplificar en una sola frase, no? I precisament aquesta complexitat moral és el que fins i tot aguanta, no?, una lectura més d'aquesta època en la que estem ara.
És que costa molt ser autònom, fins i tot per l'art, no? Vull dir que és una cosa que...
Sí. No, i això és una lluita, i això demana un prefaci, i demana un Lord Henry, sí, sí. I demana una insistència, no?
Sí, sí. Anna, deies...
Clar, no, és que amb la sensació ara amb aquesta traducció és que Oscar Wilde és enormement enginyós, és a dir, ho és més que quan el vaig llegir fa 20 anys, òbvio, no?
Ha madurat.
Sí, sí, Oscar Wilde trobo que ha anat creixent.
Envelleix bé.
Exacte, malgrat el quadre. No, però és molt curiós de veure, perquè en el que dèieu abans, no, de les opinions o frases tuitejables, com aquell que diu d'alguns, de Lord Henry molt clarament, però de tots plegats al capdavall, al final és això, és aquest enginy d'estar tractant un seguit de temes que entens que estan en el debat públic o en el debat artístic, literari i cultural del segle XIX, perquè hi ha moltes referències a romàntic, antiromàntic, és a dir, el joc amb Basil amb una idea d'un cert romanticisme o no, tot això ho va posant, però va sembrant els personatges d'això amb una voluntat ambigua brutal, i llavors Lord Henry, diries, tornant a fer el salt amb el segle XXI, que és un perfecte manipulador, és molt estimable per tenir un vespre prenent alguna cosa amb ell i prou, segurament, però aquesta capacitat del joc dialèctic que hi és, i que del joc amb les idees és molt interessant, perquè llavors sí que entrem en aquesta cosa de, i en realitat Oscar Wilde ens està dient, ens està fent una novel·la en què juga amb aquests personatges i també juga una mica amb nosaltres, no? I llavors, abans que jugàvem al joc de gairebé dels germanastres o genealogies de Wilde i de Dorian Gray, a mi ahir em venia al cap una novel·la, i no sé si és un triple salt mortal, però parlaven, és a dir, em preguntava, vale, aquesta novel·la es va traduir per primera vegada Rafael Tassis als anys 30, no? No, en una època, crec, Janik, de molta modernitat també en les traduccions, arriba Virginia Woolf de seguida, patatim, patatam. Clar, l'any 88, crec que és Miquel Àngel Riera publica Els déus inaccessibles, que sovint se l'ha emparentat amb Thomas Mann, el Tazio, és l'Alexis, que és el personatge jove dels déus inaccessibles de Miquel Àngel Riera, novel·la que fa pocs anys va reeditar, 1984, que és com un objecte d'això, d'anel, d'admiració, de bellesa, desig homoeròtic també del capellà, no? I és una novel·la en què hi ha molta idea al voltant això de la bellesa i d'aquest desig i de la moral, i també hi ha molta idea soterrada, i per mi això se m'emparentava amb Oscar Wilde. Desconec si Miquel Àngel Riera si estava interessat o no en Oscar Wilde, però crec que hi ha traces, no? I és com curiós d'observar, perquè vaja, Oscar Wilde d'una manera o d'una altra se'ns ha posat per aquí, no?
Improvisant una mica sobre el que deies, crec que la presència de l'homoroticisme, del desig homosexual en la literatura, fins que no arriba la possibilitat de viure una vida plenament homosexual amb totes les seves conseqüències en societat, en els casos en què l'hem vist reflectida, li falta doncs l'element carnal, passional, humà, i es queda tot amb l'admiració de la idea, no?
Sí.
I això, si ho lliguem a la vida d'Oscar Wilde, és lògic, perquè justament abans de publicar aquesta novel·la i abans de conèixer el que seria el seu gran amant, Lord Alfred Douglas, ell, en la seva vida, tot i estar casat i tenir fills, l'homosexualitat era una pràctica, una manera d'existir molt intel·lectualitzada, és a dir, era doncs, dels nobles, de l'acadèmia, de les universitats, entrava dins de la brometa fàcil i de, escolta, doncs dormim junts i toco el cul i no passa res, però no tant de anem a expressar una autèntica passió. Ell, com a mínim, ho vivia des d'aquest punt celestial, diguem, no? I en el moment en què coneix en Bowsy i coneix realment l'inframont de Londres, dels prostíbuls masculins, una mica la part més sòrdida, diguem, d'aquesta sexualitat, coneix un món que fins aleshores ell no havia reflectit als llibres perquè tampoc l'havia viscut, no? De fet, això no ho hem dit, però el context de quan surt la novel·la i el motor perquè comenci tota l'operació de censura és aquesta reforma del Codi Penal a Anglaterra de 5 anys enrere, que estava prevista per salvar, diguem, la moral de les jovenetes innocents, no? Pensat sobretot per a noies, però que a l'últim moment hi inclouen també el sexe entre homes, sobretot pensant en l'home jove, no? No oblidem que Dorian és un nom que no existeix en anglès fins a aquesta novel·la, i li diu així perquè és l'ideal dòric de l'home gran que instrueix el jove en tots els afers de la vida pública i privada, no? Llavors, després d'aquesta llei és quan es comença a perseguir molt més activament, perquè fins aleshores la societat anglesa havia estat molt permissiva i formava part doncs, gairebé consubstancial del poder, no? Com que hi ha una batuda en un d'aquests prostíbuls en què veuen que la major part dels usuaris, dels clients són nobles, fills de la reialesa i de gent de poder, és quan la repressió s'intensifica i és quan Wilde comença a tenir por de veritat, i és quan se censura el llibre i ja venen totes les repercussions que coneixem, no? Però a mi em sembla que hi ha un canvi en ell, en la vida personal, que al final trigarem molts anys a veure-ho també reflectit en la vida literària, no? I és que normalment, per això parlem d'homoroticisme i no parlem de sexe o de directament, no? Parlem de desig justament com a no complert, com a voluntat i prou, no? Com al món de les idees, bastant així...
Més platònic.
Sí, exacte.
Sí, que obria tot aquest camp de referències velades, això, sobretot el cas de Basil, no? Que si la devoció, l'amistat, la d'allò, dius, bueno, de què estem parlant? No? O sigui, tot aquest camp de llenguatge que està velant, que està cobrint, justament, això que dius, no? No tampoc una relació directa, explícita, un sexe, sinó aquest àmbit, no?, d'emoció legislada, regulada i perseguida.
Però això... admiració, amistat, eren termes post-censura. És a dir, sí, a l'original, sí, ell, no, parlava de t'estimo directament. I hi havia escenes en què dos homes intentaven lligar i ell li expressava jo per tu moro. És a dir, que tot això després es va anar igualint i va quedant una amistat i una admiració quan no era l'original.
Jo crec que si,
d'aquesta por.
Si li dius, exacte, si li dius a algú, confesso sense reserves, que t'adorava amb un deliri desmesurat i irracional...
El teu millor amic, doncs és, bueno, és un fi, capítol de no Heated Rivalry.
No és gaire subtil i té un punt fins i tot explícit.
No dirà, ok.
Bueno, okay. Acordeu-vos un moment el cinturó. Lujuria, lujuria, gran pas a lujuria. Què deu tenir... Tota la història de Dorian Gray està continguda en aquesta cançó. Què deu tenir el metal que ha abraçat, no? És increïble. La història de Dorian Gray d'aquesta forma, tant, no sé si per la via aquesta del terror gòtic o així, més enllà de que musicalment, diguem-ne, segurament aquí no ens interessaria més Schumann, però com a curiositat volia rescatar-la, perquè és molt teatral. De fet, el pes de la teatralitat, per raons òbvies, començant per l'autor, en el quadre de Dorian Gray és immens. Hi ha constantment, són personatges que constantment van al teatre, van a l'òpera, i en surten unes quantes, una devoció per Wagner, surt amb el Shakespeare, per descomptat, no? Fragments explícits de Romeo i Julieta, per cert, molt ben traduïts al català, també. I aleshores, clar, aquí què passa? Que quan convida Dorian Gray els seus amics a veure el que és el seu amor, que és la seva promesa, que a més actua de meravella, que una nit és Rosalinda i l'altra és Julieta, que tot ho fa perfecte, i és un desastre l'escenari aquella nit, i després, doncs, evidentment, la rebutja, aquí és un gest dramàtic, terrible, que llegim com una gran tragèdia, però la tragèdia veritable per part del personatge d'Dorian Gray és que ella, perquè ella li diu... no és cap spoiler de res, però ella li diu no, és que abans, com que només coneixia el món de l'art i del teatre, podia ser essencialment aquests personatges. Ara t'he trobat a tu i la vida amb tu és el que és més important. És a dir, ella tria la vida per sobre l'art, i això ell no ho suporta.
No ho suporta. No? I és per això que odia també en Basil, no? Perquè en Basil li està dient, jo creo art, però per mi és més important l'amor que sento per tu com a persona. Llavors, és el mateix menyspreu cap a la banalitat terrenal dels sentiments, no? Dels sentiments baixos.
Que després, no sé si us ha passat, o jo retrobant-me amb aquest passatge, no? El penediment d'ell, de Dorian Gray, dius, home, sigues conseqüent, per què te'n penedeixes, no? I que després passa la gran tragèdia, però aquest és un moment que em grinyola a mi.
No és del tot immoral, no?
No és del tot immoral, hòstia, sí, Dorian Gray va basculant, hi ha un moment cap al final que també vol ser bona persona.
Això també té a veure, crec, en la construcció dels personatges que no ens agraden, no? Que no ens identifiquem i que, per tant, li has de donar la possibilitat, no?, de salvar el gat, no? En algun moment l'has de redimir, perquè si no, si és el dimoni des de la pàgina 1, no el seguirem fins al final, no?
Bona pregunta. Bueno, quan llegim Lolita, per exemple, no? El que se'ns ofereix és seguir un pedòfil que parla en primera persona des del primer moment fins a l'últim, no? Llavors, a mi sempre m'interessa, també... Clar, en aquest cas és una novel·la que no està escrita en primera persona, no? Però imagineu-vos si l'hagués escrit des del punt de vista d'Dorian Gray en primera persona, no? La identificació per part del lector que busca únicament la identificació amb el protagonista seria molt difícil.
Sí, sí, sí.
No?
T'obliga a fixar-te en un dels altres protagonistes perquè aquest el descartes, no?, des del principi.
Però és que és un narrador d'aquells que tot ho saben dels personatges, com senten, com pensen i com bateguen. Per tant, és gairebé com si fos una persona, primera persona diferida, no? Vull dir que...
No, pensava en el cas de Sybil Vane, que a mi és una petita faula dins la faula que em fascina, no? Que és, ella és una grandíssima actriu perquè no sent allò que representa, no? Que és una mica jo crec que aquí Wilde recupera també la paradoxa del comediant de Diderot, no?, que planteja això, no? Per ser un gran comediant, per ser un gran actor, no pots sentir el que representes, no? Perquè llavors o no ho interpretes bé o diguem-ne, això que dèiem, no? L'art sobreïx de vida, no? Però, per tant, per representar i que sigui el públic qui s'emociona, un ha de fingir l'emoció, però no l'ha de sentir. I crec que aquí Wilde està movent-se en tot aquest territori, també des d'un lloc preciós, que és, crec que l'estem passant una mica... tangencialment, però és la qüestió de l'amor. O sigui, al final, el quadre de Dorian Gray és també un acte d'amor. És el producte d'un acte d'amor, no? Una mica com en el cas del retrat oval de Poe. És a dir, hi ha una fascinació amb aquest objecte, de la mena que sigui, però en aquest cas, en un sentit ampli, no? De dir, una fascinació que conté un element amorós. Fins a quin punt no és extensible a tantes formes d'art, no? És a dir, un és artista perquè estima allò que representa o perquè ho porta a la qüestió de la distància cínica. Puc representar qualsevol cosa. Jo crec que en aquest espectre entre el cínic i l'enamorat, aquí igual està movent tota l'estona els seus personatges i les seves peces, no? És a dir, quin és, per dir-ho d'alguna manera, la font o l'origen de l'impuls artístic? I crec que això hi és en la, no? En la Sibyl, hi és en el cas de Basil, hi és en Lord Henry, que està fent de la seva vida, no? Una obra d'art. I en aquí, Dorian, jo no sé com ho veieu vosaltres, però no sé exactament on col·locar-lo, perquè seria un... Diguem-ne, és alhora la font d'obra d'art, és ell mateix art, està intentant estar a aquesta altura, no? De dir, viure la vida artísticament, i quines són les conseqüències d'aquest afany, no? És a dir, fins a quin punt l'art existeix perquè no és vida... Bueno.
Bé, hi ha un moment que es diu que és la criatura, no? És l'objecte d'estudi, Dorian Gray, de Henry, de Lord Henry. Era la seva creació, no? És una creació seva.
Sí, perquè es deixa mullar i...
És obra, no?
És obra, és Pigmalió, no és creador en cap moment, no? En cap moment ell s'arroga la possibilitat de crear art, sinó que s'emprenya si el creador no és ideal. És curiós, perquè no? L'ideal ha de residir, en principi, en el producte, i ell i posa aquesta esperança en el creador. I la història de la Sibyl Vane és molt divertida, entre cometes, perquè, o sigui, jo confio plenament en el públic teatral anglès de l'època per poder jutjar si un actor és bo o no, però fins al punt que justament aquella nit no actua, diguem, amb l'excel·lència en què havia actuat altres dies, i els dos segons l'estan xiulant i escridassant com si fos la cosa, no ho sé, soc una mica incrèdul en aquest moment, ho veig menys versemblant,
no s'espera fins al final, foten el cap abans,
és un teatret de barri, no és allò el gran escenari, no ho sé, em sobta la reacció gutural del públic davant d'aquella mala actriu, no?
Però és que estones, ara m'heu fet pensar, hi ha moments que no sé si hi ha com una riota de l'Oscar Wilde, no? De dir, ara aquí pujo el volum més del que seria normal i aquesta artista de cop i volta la faig anar pel pedregar d'una manera molt pel pedregar molt de seguida, d'una manera molt infernal.
Romàntica, és allò que no entens per què d'un segon a l'altre el món ha canviat. Els valors han canviat, el teu destí ha canviat, per haver-ho fet malament i actuat dos minuts.
Però és que lligant amb això, també, fins i tot la idea de dir... Permeteu-me la caricatura, no? Però t'imagines Oscar Wilde pensant, bé, com podria reflexionar sobre la bellesa, el pas del temps, l'envelliment, l'hedonisme, la pròpia imatge... Escolta, i t'imagines, no sé, tenint un moment d'idea gintònic, però llavors portada fins a l'infinit i molt ben construïda, que és, no, el que envellirà serà el quadre. Ostres, és a dir, com a idea, això és com tornem a pujar el volum i sentim metal de cop i llavors hi ets i funciona, no? Però la troballa és excepcional, al capdavall. Ja et dic, potser sí, que va llegir Gogol i tot això que estem aplicant a Wilde és de Gogol, segur, geni, oi? Però en tot cas, és a dir, ho dic perquè també, fins i tot en la idea del quadre, hi ha una idea de riota. I ara, quan us escoltava, pensava... És que ara pensem que Wilde escriu això, tornem-hi al segle XXI, mirant els anuncis de cremes antienvelliment, mirant el president de la Xina que diu que no té no sé quina cosa que viurà fins als 150 anys, Donald Trump, Bezos...
Josep Maria Mainat...
Bé, tota una colla de no? Tots aquests estudis científics o tot això de les preocupacions dels rics per viure eternament joves. I poses al costat Oscar Wilde i sents la riota un altre cop, no? És una sensació,
Sí. No me'n puc dir que sí. I guess it's time trouble has my true shape like Dorian Gray. I've heard what they say, but I'm not here for trouble, it's more.
I tot en falset, James Blunt, recordant Dorian Gray, que avui l'estem celebrant amb el Yannick Garcia i aquest seu quadre també han traduït. Digues, Yannick.
No, abans, com que les anècdotes de traductors sempre fan gràcia, justament tu deies que hi ha escenes del Romeo i Julieta de Shakespeare. Casualment, jo havia traduït l'obra fa pocs anys i vaig pensar, doncs, repescar el que ja tinc fet, evidentment. Però en aquell moment allò va ser una sol·licitud concreta del David Selves per a La Brutal, per a un repartiment jove, per a un públic jove, i per tant hi havia com una indicació de com calia traduir el Romeu, que era un llenguatge una mica més accessible, sense metres, sense rima o molt poca. Llavors, clar, amb els editors no m'ho van deixar, diguem, inalterat, sinó que van pensar, no, restituïm el metre, i per tant hi ha una feina prèvia, per tant no és ben bé la mateixa versió, no s'acaba, la traducció no s'acaba mai, diríem.
Clar, clar, clar. Mas, també molt, molt ben retraduït, per tant has traduït dues vegades diferents passatges de Romeu i Julieta.
Exacte.
Aviat és dit, eh? Hi ha un altre llibre que també surt citat, aquest, jo crec que fins i tot molt més important en la configuració, diguem-ne, anímica del personatge de Dorian Gray, que és aquest misteriós secret de Raül, no? Aquest llibre, en fi, fictici, que de manera molt diferent a com ho fa el llibre de L'Home de la Rosa, també enverina, en aquest cas, el personatge, perquè bàsicament és la corrupció de l'ànima. És un llibre d'un antiheroi que també, no?, decadentista, que té por del seu reflex. Una mica, és un antinarcís en aquest sentit, no? És a dir, també està aquí molt ben integrat aquesta idea de l'emmirallament. De fet, té por d'emmirallar-se, o quan veu el seu reflex també s'espanta, i aquí també acusa, de fet, Dorian Gray acusa dues figures, en aquest cas a un llibre, de la seva corrupció. A Lord Henry l'admira més que no pas l'acusa, i després hi ha un moment, tampoc sense entrar en detalls, diguem-ne, que em fa gairebé tanta pena, tanta llàstima, com la reacció que té, que jo crec que estan emparentades d'alguna forma, la reacció que té la criatura de Frankenstein contra el seu pare Víctor, perquè hi ha una rebel·lió de Dorian Gray contra el seu creador, és a dir, el creador de l'obra, que en el fons li recrimina haver-la fet. I per culpa d'això que has fet, del que has creat, jo estic com estic i m'ha passat tot el que ha passat, no?
Sí, és curiós. Wilde no cita directament quin és aquest llibre, però per context és el que deia abans el Borja, no? Tothom veu que es refereix a Agabur, del Huysmans, i que de fet va traduir Martí Pol al català, com a Repel, als anys 80, i és un llibre, doncs, que acaba adquirint això, doncs, un poder gairebé diví sobre el protagonista, però Dorian Gray evita, en certa manera, ser aquest Raül, no?, del llibre. Ell en queda fascinat, però no és que vulgui imitar-lo en vida. El que sí és que li ensenya, és com si li obre les portes, no?, a un altre univers que l'inspira, això sí. Ara, fins a quin punt el que dèiem dels jocs que fa Wilde dins del llibre, jo crec que aquestes petites històries dins de la història no totes estan enfocades cap al mateix públic. Jo crec que aquesta no té res a veure amb la història teatral de la Sybil Vane. Una apel·la potser a un lector més terrenal i una altra a un lector doncs amb una formació intel·lectual més elevada. I jo crec que aquesta és com una picada d'ull que la gent que ja hagi llegit assajos previs seus doncs hi connectarà més, i en canvi els altres que siguin públic de la seva obra de teatre més còmica doncs hi connectarà des d'un altre lloc. Crec que és una manera d'assegurar-se que el missatge arriba a un públic molt més ampli.
I a més, el llibre de Huysmans havia sortit 4 o 5 anys abans, no? Si no recordo malament. I a més hi havia una, en el cas del que deia l'Anna de l'exageració, del pujar el volum, crec que aquesta idea que torna a ser una faula dins d'una faula, perquè per una banda és la picada d'ull als lectors de Huysmans, que entenc que havia a més suscitat una sèrie de debats, perquè era antiburgès, antiutilitaris, i tot això sí que és un manifest quasi, diguem-ne, de to semblant al situacionista, no? 100 anys abans. Però alhora hi ha una qüestió d'exagerar la idea de fins a quin punt un llibre pot modelar una vida, no? Que torna a ser aquesta idea de la cadència de la mentira, que l'art i la vida es relacionen de maneres dialèctiques i de maneres molt, molt complexes, no? El punt que és la vida la que imita l'art i no pas l'art a la vida. Clar, aquí torna a ser un altre exemple d'aquesta idea. Fins a quin punt un individu pot modelar tot un sistema moral a través d'un personatge de ficció, no? O d'un llibre. A mi la idea del llibre verinós, ara que mencionaves el nom de la Rosa, el trobo també molt, molt, molt encertat i molt, molt, diguem-ne, programàtic en un cert sentit del que fins i tot Wilde podria fer, ja no només en la seva obra, diguem-ne, de prosa o de teatre, sinó en la seva, diguem-ne, en l'aforística, no? O en l'assagística. És a dir, en realitat, Wilde aquí també està sent, amb la cadència de la mentida o amb la vida de l'home sota el socialisme, no?, que també cita l'Albert Serra a l'inici de, bueno, el seu pròleg, que penso que hi ha, que a vegades no hi dediquem prou atenció, però que és tota la tradició de pamflet, de manifest, que en realitat des del segle XVIII en endavant no només va alimentar el naixement de la premsa moderna, sinó que també ha estat part importantíssima de l'obra dels grans autors anglesos del XVIII i del XIX, Robinson Crusoe, anava a dir, Daniel Defoe, l'autor imaginat per Robinson Crusoe, va ser també, i va anar no sé quantes vegades a la picota, justament per tot aquest treball sí. de pamflet, que normalment no llegim, però que era part, crec, importantíssima del que era la vida pública, la vida intel·lectual i la vida artística de l'Anglaterra d'aquell parell de segles. No?
Però innovador perquè no està tractat com un pamflet que pretén arribar a tothom, exacte. Sinó és el contrari, des de la màgia, des de la cosa críptica, des de la perla amagada que només et traspassa el teu padrí intel·lectual, no? I que la resta de la societat viu absolutament aïllada i desconeixedora que existeix.
Totalment.
Sí, hem parlat de moltes facetes de Wilde, però encara no hem dit res de la seva poesia, no? Que també és important. Bueno, quan el Yannick parlava del ritme com a complicació principal a l'hora de traduir la novel·la, no? De la prosòdia, has dit prosòdia també, cosa que m'ha fet feliç perquè he pensat que hi has vist el poeta també, o sigui, eres conscient que estaves traduint la novel·la d'un poeta amb tot el que això implica, no? I no implica que sigui una prosa amanerada, sinó que és una prosa on el ritme en tot el que significa és important. I jo ara pensava que, per exemple, del poema més famós i també icònic de Wilde, no? La balada de la presó de Reading, tenim dues traduccions en català, però totes dues antigues. La primera de Josep Genés, que és en prosa, per tant, per mi, personalment, compta a mitges, compta com una cosa testimonial, que està ben feta, però que no transmet el vigor, la gràcia, la música de l'original. Després hi ha una traducció del Miquel Arimany, de l'any 58, que és meritòria per l'època que és. Us llegiré només la primera estrofa.
Li estàs donant feina al Yannick, no? Vull dir, són dues traduccions antigues, això s'hauria d'actualitzar.
Parlem amb els editors.
No, però això s'hauria de traduir amb rima i mètrica. Per tant, algú que sigui amant d'això ho hauria de retraduir, no? Però vull dir, la traducció de l'Arimany diu, la primera estrofa, ja no portava la casaca roja, que rojos són la sang i el vi, i amb sang i vi a les mans encara va veure'l el qui amb la mort el descobrí, la pobra dona morta que estimava, i en el seu propi llit, oxí. Bueno, en fi...
Oxí, m'agrada molt aquí.
No, clar, aviam, és una opció traductoril com una altra, un llenguatge arcaïtzant, que és molt coherent dins d'aquesta versió, però el cas és que l'anglès de Wilde en aquest poema és un anglès molt modern. Jo recordo que jo estava estudiant anglès d'adolescent i vaig llegir aquell poema i vaig pensar, ostres, ho entenc tot, que estrany, perquè és del segle XIX, però sembla que l'anglès no hagi canviat gaire.
A això em referia, és extremament modern. Sí.
Llavors, clar, s'hauria de fer una traducció a un català modern i vigorós i creïble, no? En fi, algun traductor... Ai, perdó, sí, algun editor que no tingui por de publicar poesia o que publiqui poesia per complir el mínim de 6 obres publicades durant l'any per poder optar una subvenció.
Molt bé, el motiu ens és igual, no?
Exacte. Posant aquí en safata.
Bueno, això són coses que es fan, és la vida.
Exacte.
Per tant, això, llanço aquesta proposta. Can you imagine when the race is won? Raising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever. Som-hi amb Alpha Bill, Forever Young. Gent que, oients des de casa, que llegiu el quadre de Dorian Gray, no seguiu, diguem-ne, el seu camí, si voleu ser per sempre joves, ni el camí de The Substance, la pel·lícula recent, que també parla i dialoga amb això, no, amb el doble, amb la bellesa eterna, amb aquests atributs tan radicalment moderns. El quadre de Dorian Gray, Oscar Wilde, en traducció gloriosa, Yannick Garcia, molt ben parida. Recordem-ho, en el text, la primera vegada que s'explica, que s'edita en català el text més fidel, el text original de Wilde, on es va, més curt,
paradoxalment, sí, però sí, en canvi amb paraules que no s'havien afegit al manuscrit final, que en anglès va aparèixer el 2011, el tenim en català amb la traducció en Yannick, amb el pròleg de l'Albert Serra, amb aquesta gran col·lecció que és la Bernat Metge Universal, de manera que gràcies novament, i ara que has fixat un text per molts anys en el quadre ja, gràcies a tu, no ho dic per culpa teva, i gràcies per l'estona i la conversa sempre rica i interessant a propòsit d'un geni com era Oscar Wilde, mort absurdament als 46 anys, absurdament dic perquè fa tanta ràbia tot el que hauria pogut escriure, no?
Moltes gràcies a vosaltres.
En fi, un plaer, fins aviat, a Borja, Anna, que vagi molt bé, Xènia, Núria Ventura, Rosa Silloé i Alfa Vil, adeu-siau.
Ciutat Maragda. Amb David Guzmán.